Ara passen 6 minuts de les 11.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui que continua persistint aquest fort vent i les ventades, és un bon argument per tancar-nos a casa, per deixar enrere el brugit, la rutina i dedicar aquests minuts al parèntesi que ens proposa quinzenalment el professor de filosofia Pere Martí, aquest feinejant en filosofia, on abordem qüestions, ens fem preguntes, llancem interrogants. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui
malgrat
aspirem,
vent,
malgrat tot, i la Covid i tota la pesca.
De moment ens mantenim aquí al peu del canó.
Així m'agrada. Avui comencem estirant la cua del darrer espai de fa 15 dies. Et va quedar alguna cosa per dir?
Ui, tant.
I vols buidar el pap?
Bé, és que, clar, vam encetar una qüestió que aparentment doncs, no semblava molt... que tingués molt de sí, però quan comences a estirar el fil doncs veus que hi ha un capdell molt gran, un capdell molt gran al darrere, que és el tema de la mentida. I com que avui també vam més o menys comprometre'ns a parlar d'un altre tema que té un capdell gros al darrere, que és el de els mitjans de comunicació públics, privats i la seva responsabilitat social, doncs, bueno, tindrem un programa una mica dens.
Déu-n'hi-do, eh? No ho direm pas tot.
No, segurament ens quedaran molts fils, ja que hem parlat de capdell, per continuar estirant. I ja que parlem de metàfores, per aquí començarem, per les metàfores. Parlant de mentides, em va acudir de seguida una obra literària de la Montserrat Roig, la malaurada Montserrat Roig, que l'última que va escriure tenia per títol justament "Digue'm que m'estimes encara que sigui mentida". És un títol que a tots més o menys ens aboquen moltes coses, però jo encara aniria una mica més enllà, parafrasejant aquest títol podríem dir "Digue'm que m'estimes tot i que ja sé que és mentida".
Aquell pacte tàcit, no?, que sí, explicàvem fa 15 dies. Jo sé que no t'estic dient la veritat, tu ho saps, però fem veure que no passa res.
I així, qui dies passa, anys empeny.
Recordo aquell exemple que posaves, que vas pel carrer, et trobes amb algú que porta un nadó, el nadó és lleig.
I li has de dir que
però li dius que és
molt
guapo,
molt
la mare
maco,
o el pare són conscients que no és bonic, però t'accepten la mentida.
No només te l'accepten, sinó que te l'exigeixen. Doncs dèiem ara que amb això del capdell i els fils fèiem servir una metàfora. I si parlem de metàfores, un dels personatges que en això ja ha tingut una influència més gran és el senyor Nietzsche. I potser més gran de la influència més gran del que ens podem arribar a imaginar, perquè una de les idees fonamentals de Nietzsche que després ha impregnat tot el segle XX, ell és de finals del XIX, és justament que tots són mentides perquè tots són metàfores, que qualsevol veritat suposada no és més que una metàfora. I de la nostra època escolar, més o menys recordarem que això de la metàfora és una figura literària que és essencialment una mentida, no? Aquell mar de foc. Evidentment, això és mentida. Però, en canvi, ho fem servir i té, doncs, una eficàcia, no? És alguna cosa que ens arriba més que si diem una expressió més literal, no? Llavors, si tot són metàfores, com podem fer per triar entre una metàfora i una altra? Perquè llavors no hi ha criteri de veritat. Clar, ell mateix, sobretot a la seva primera època, després el va anar canviant, però al final el que ens ha de guiar és simplement la bellesa, no? Quines són més belles I des d'aquest punt de vista ell afirmava que la vida en general només tenia sentit com obra d'art, des d'un punt de vista estètic, perquè no podies anar a buscar res més que aquella metàfora que t'impressionés, que et fes vibrar, etc. Però hi ha un altre plantejament que també el trobem encara en les seves primeríssimes obres, que és la veritat com a pacte. Per conviure necessitem una sèrie de pactes, si no la convivència seria difícil. I els humans pactem unes veritats, i a partir d'un moment determinant, aquelles veritats, aquelles metàfores, aquelles mentides que hem quedat, que serien les que hem triat com a verdaderes, passen a ser la veritat, i llavors qui manté metàfores que no han estat triades, doncs aquests són els mentiders, els que s'ha d'apartar, els marginats, etc. Clar, això no és innocu, és a dir, acceptar això té unes conseqüències que molts cops no es perceben a primer cop d'ull, però que si vas gratant i veus com funcionen els fenòmens que han anat esdevenint al llarg d'aquest segle XX i el que estem ja de XXI, doncs, bueno, t'expliquen algunes coses. Per exemple, la distància que acostuma a haver-hi sempre entre allò que diem que és i que hauria de ser i allò que realment és, i que al final és el que guia la nostra conducta. Aquesta distància que acostumem a anomenar hipocresia i que tant hem criticat en èpoques anteriors, que sé, amb una espècie de superioritat potser no sempre justificada, no? L'època victoriana en què tots estaven allà pendents de les formes institucionalitzades, les pólvores i tot això, una època molt hipòcrita. No ho som avui dia en una època hipòcrita, no hi ha uns formalismes socials que ens tenen, com hem vist en l'anterior programa, perfectament encaixats. Clar, per exemple, això explica fenòmens com la revolta dels anys 60, el maig del 68, en què moltes generacions de joves es van revoltar contra això, no? Prohibir la imaginació al poder, el moviment hippie als Estats Units, rebutjant la hipocresia social i anant a buscar allò autèntic, sense mentida. Van aconseguir modificar alguna cosa?
No, amb la boca petita.
Amb la boca petita, i després hem tingut, això no va acabar aquí, després hem vingut els punks, els rapers, els ocupes, denunciant sempre
els antisistema,
aquesta distància, no? Això que és el que es manté des del punt de vista del discurs oficial i la realitat són coses molt, molt paral·leles. Durant temps, cada generació ha fet aquesta denúncia i després, doncs, sembla que les coses continuen igual. Hi ha una pel·lícula que és, des del punt de vista de la història personal, no?, i meva i d'una època, que reflecteix això de manera una mica així, mira, cruel, no?, que és el Desencanto. Una pel·lícula dels anys 70, plena transició, que amb el títol, diguem-ne, expressa el sentir de tota una generació en el millor moment, perquè estem parlant del primer moment de la transició, en què podíem tenir, entrellocàvem alguna cosa molt, molt diferent i millor del que havíem tingut en el passat, però en canvi hi ha el vell mig i el Desencanto. Potser en una altra ocasió podem parlar més així de forma monogràfica sobre això que estic ara anomenant aquesta distància, no? Aquesta manca de coincidència entre uns plantejaments, uns valors socials, oficials, establerts, i després el corrent, diguem-ne, bàsic, fonamental, sobre el que funcionen els esdeveniments socials. Però és aquests dies, clar, pensant en aquestes qüestions, quan estàs sentint els mitjans de comunicació, no pots evitar tornar-hi un altre cop. Ara hi ha les eleccions del Barça, igual que hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Clar, és un moment en què les mentides van. I unes mentides que ja sabem que són, eh? Vull dir que és un pacte explícit fins i tot. Però parlant de les accions del Barça, doncs es feia memòria i vaig sentir un tall, no?, en el que se sentia un guanyador de les eleccions, el senyor Rossell, que es dirigia als seus votants i els deia: no us fallaré, no us fallaré. Podem opinar si ens ha fallat o no, però fixa't el que els deia: no us fallaré. I ja es dona per suposat aquí darrere que hi ha una gran desconfiança sobre aquell en qui has dipositat la confiança, i et diu: no, no, jo no faré
com els altres,
com els altres. Jo no us fallaré. Calia que afegís això, calia que ells volgués distingir-se de tots els que us havien fallat. Bé, és un símptoma. I l'altra cosa que... un símptoma i també d'aquesta desconfiança latent, no? És a dir, si fem un pacte, però aquest pacte el que fa és establir com un nivell bàsic de desconfiança entre nosaltres, i també, evidentment, entre nosaltres i el poder. Aquesta desconfiança és sana, però pot ser malsana. Desconfiar del poder és sa, però desconfiar per sistema del poder pot arribar a ser malsà, perquè llavors, clar, mai tindrem un funcionament social realment que sigui productiu.
Hi ha aquella dita de les iaies que diu: pensa malament i l'encertaràs.
Pensa malament i l'encertaràs. Clar, nosaltres, els catalans, tenim una especial desconfiança del poder, perquè com que de fa molt temps realment no l'hem tingut mai...
La història ens ha castigat.
Qualsevol forma de poder, ja d'entrada, la cataloguem d'alguna cosa que ens perjudicarà.
I creus que és un tret de l'ADN català que a Madrid viuen aquesta relació diferent?
Sí.
Perquè amb ells la història s'ha portat de forma diferent?
Bueno, perquè és un tret que es va, diguem-ne... va sedimentant, uh-huh. Va sedimentant a base de generacions
i
de situacions concretes, en situacions concretes. Qui ha exercit el poder i l'ha exercit d'una manera, doncs, fàctica i amb unes conseqüències, doncs, d'acord amb el que perseguia, no té aquesta visió tan negativa del poder. Pot desconfiar, però no té aquesta visió tan negativa. En el nostre cas, sempre tendim a treure'ns de sobre, no acceptar. Som libertaris. No és casual que a Catalunya hi hagi hagut un dels moviments llibertaris reals més importants en tot el món. I, en canvi, hi ha d'haver algun moment en què tu puguis tenir confiança en aquell qui pren decisions. Ja no dic el poder, aquell qui pren decisions, sinó no es prenen decisions. Però bé, deixem aquesta qüestió i...
No l'hem tancat pas, eh?
No, avui no en tancarem gaires. Sembla. Una altra declaració que també em va xocar, no? Ara fa poc, doncs, hi ha hagut als Estats Units un recanvi en el poder, i ha estat ocupat per un senyor que, bueno, no ens posarem ara... analitzar les seves qualitats característiques.
Joe Biden.
Senyor Joe Biden. Que el primer que ha fet és firmar tota una sèrie de decrets o lleis o el que sigui per, diguem-ne, anul·lar tot el que havia fet el seu antecessor. I una d'aquestes és un decret sobre l'emergència climàtica. I dius, vale. Però fixa't, emergència climàtica. El senyor Trump no va fer servir mai aquesta paraula.
Era negacionista.
Però quan ell parlava negant això, no feia servir emergència climàtica, feia servir canvi climàtic. Les paraules no són neutres, i algú les, diguem-ne, dissenya i les posa en funcionament. Si fem una mica d'història, el tema aquest dels causats per la contaminació de cara al futur va començar a denominar-se escalfament global. Escalfament global era el gran perill, no? Escalfament global és un concepte molt inquietant, que indica un gran perill. Hi ha una sèrie, no, perdó, és una pel·lícula de Vice sobre un dels personatges aquests més sinistres, vicepresident dels Estats Units, el senyor Dick Cheney, molt recomanable.
Està a Netflix.
No sé, no puc dir on te l'he vist, però és molt recomanable. La gent dels Estats Units fan coses de molts tipus diferents i algunes són molt recomanables. Però més enllà de tot el conjunt, el que destacaria d'aquesta pel·lícula és una escena en la qual es mostra una reunió de gent amb poder, influència, que decideixen quins són els conceptes, les paraules que es faran servir per condicionar la manera com seran viscudes, quins sentiments generaran en el públic.
Això es fa així? Hi ha senyors que al voltant d'una taula decideixen quin nom li posarem a les coses?
I tant. Aquí surt perfectament, diguem-ne, identificat el grup que es dedica a això.
Homes, no? He dit homes i no l'errada.
Bé, sí, bàsicament, no exclusivament, però bàsicament. I es parla del tema aquest, de l'escalfament global, i es diu literalment això no pot continuar de manera així, perquè, és clar, llavors la gent està totalment contra que doncs passi una cosa tan terrible. Per tant, a partir d'ara farem servir una expressió que diu el mateix, però no diu el mateix, canvi climàtic. Per què és molt millor canvi climàtic? Home, perquè canvi és neutre i el clima canvia. Per tant, quan dius canvi climàtic, està rebaixant moltíssim la càrrega de perillositat que tenia l'altra manera d'explicar el mateix.
El mateix fenomen, canviem la paraula.
Però la seva recepció per part de l'auditori canvia molt. I per això ara, des de l'altra banda, han modificat canvi per emergència. Tornem a posar el risc,
l'alerta,
el perill, l'alerta, en primer terme. Clar, què fa servir cadascú? Quin terme fa servir? TV3 fan fer uns reportatges, crec que era ahir, de 30 minuts.
Un 30 minuts,
sobre el
sí.
canvi climàtic. I deien, les conseqüències seran terribles, però aquí han assumit aquesta denominació. No cal dir presos polítics o polítics presos. Aquí són coses molt més evidents, no?, que cadascú tria, però es tria. I els mitjans de comunicació, i ara anem allà on anàvem, no sé si hi arribarem, els mitjans de comunicació trien.
Trien en un primer moment, però després ve la justícia i diu, si ho dius d'aquesta manera, pots acabar la grajola.
Clar.
I et condiciona també la teva tria
sí,
inicial.
Sí, evidentment, clar.
Tots van començar parlant de presos polítics, la gran majoria.
Hi ha formes de pressió més o menys
subtils,
fortes, directes
sí.
o indirectes. Clar, si hem aconseguit, des del poder interessat en aconseguir això, tenir opció que va fins i tot a la força penal jurídica, doncs clar, és molt més fàcil d'influir. És més difícil triar una cosa o triar l'altra, però la tries. Mira, parlant d'això justament, també en un programa de televisió el senyor Lluís Llach feia referència fa poc a que li semblava realment doncs una cosa molt, molt estranya que ell i tots els que com ell s'enfrontaven al règim franquista, en Franco viu, amb les seves cançons i les seves idees absolutament contràries al règim, mai van anar a la presó.
Recordava l'Estaca.
Recordava l'Estaca i tantes altres que...
I ara tenim Baltònic exiliat, Pablo Hasél condemnat a 4 anys de presó.
I va patir censura, és a dir, va ser perseguit, però mai va anar a la presó. I ara,
en democràcia,
en ple règim democràtic, doncs veiem que aquells que estan en contra del règim i així ho expressen, tenen el risc, no el risc, la certesa d'anar a presó. Com deies tu. Clar, si tu tens aquesta capacitat de pressió que arriba fins i tot al poder judicial i als càstigs penals...
La tria és la molt
tria,
reduïda, eh?
La tria doncs, es fa més fàcil d'escollir, però al final hi ha una tria. I, doncs, clar, El problema també és quan aquesta tria no és conscient. I quan nosaltres assumim el llenguatge que li interessa a l'altre.
Sense adonar-nos.
Sense saber-ho. Hi ha les dues. I com deies tu, si és cert, hi ha gabinets, hi ha institucions que es dediquen, això que en diuen think tanks, es dediquen justament a aquestes qüestions.
I és molt opac, tot aquest món.
Home, clar. Perquè la gràcia és que no es vegi el truc. Si tu vols manipular, és com dèiem de les eleccions, no? Si el senyor Rossell surt allà i diu, no us fallaré, no us fallaré, bueno, ja sabeu que faré el que em doni la gana, com tots. Clar, no funcionaria. Per tant, necessàriament han de ser entitats opaques, però no per això impossibles de detectar. Ja que parlem de think tanks i de introducció de terminologia que fa que les qüestions de debat es vegin d'una manera o d'una altra, hi ha un think tank molt poderós en aquest país que va crear el senyor Aznar, que és la FAES, que es va inventar, no es va inventar, però que va posar en circulació un terme que era el patriotisme constitucional, que és una derivació d'una teoria de filosofia política del senyor...
Hi ha un ideòleg darrere la FAES,
sí. No, el seu nom. Però hi ha un filòsof alemany, que m'ha marxat el nom del cap, que és el qui proposa un tipus de descripció a la nació que no sigui estrictament aquest nacionalisme romàntic, etc. Llavors, això doncs, va ser un punt de partida que vam veure que era molt interessant aplicar-ho a la situació de... I a partir d'aquí doncs, es van fer seu aquesta noció, el patriotisme constitucional. Una manera, diem-ne, de diluir la càrrega que el mot patriotisme porta, diguem, de consideració possiblement discutible o negativa, i mantenir-lo.
Amb l'adjectiu, no?
Amb l'adjectiu. Es manté el patriotisme i es dilueix la seva càrrega, diguem-ne, discutible o pejorativa. I això doncs, va ser posat en circulació per aquest think tank.
I ho vam comprar tots, no?
I ho vam comprar. Bueno, ho va comprar una bona part dels qui es dediquen a l'anàlisi política, etc.
Però tots hem acabat acceptant el terme i utilitzant-lo.
Bueno, d'aquí deriva, per exemple, que es anomeni els partits com a constitucionalistes. Clar, això és una bestiesa, em perdó, perquè és com una ordenança. Jo sóc un partit constitucionalista. Tots els partits són... A veure, constitucionalista vol dir que diguem-ne, tu planteges respectar la Constitució. Clar, no hi ha cap partit que es plantegi no respectar la Constitució, a no ser algú que consideri que aquella Constitució està vulnerant alguns drets.
Hi ha partits que ho pensen.
Sí, però
que els
canvis. Altres s'anomenin constitucionalistes no té cap sentit.
Pere, com tu deies, no hem obert el meló dels mitjans de comunicació públics i privats i els seus respectius deutes.
Hem obert una mica la porteta i
una
el dia
mica.
Que ve...
I entrem de ple. Pere Martí, moltes gràcies per aquestes reflexions. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Que vagi bé.
Vinga, adéu.
Són 11:45. Us deixem amb el tercer flaix informatiu en clau Penedès i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
oferim tot seguit un darrer repàs a la informació dins del Penedès en xarxa, la informació comarcal, per dir-vos, entre altres aspectes, que aquest matí el vent ha estat protagonista sobretot a la zona nord de l'Alt Penedès i també al Baix Penedès, amb ratxes que han superat els 100 km per hora. Protecció Civil de la Generalitat va actualitzar ja ahir diumenge el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya, el Vencat, per les fortes ventades generalitzades que es preveien i que s'allargaran també fins avui dilluns. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de vent ha de ser intens a les comarques del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, a l'Alt i Baix Penedès, a Noia i cotes altes del Pirineu i Prepirineu. El vent ha bufat de component oest i en alguns indrets de l'Alt Penedès, per exemple, ha superat els 90 km per hora. L'estació que té el Servei Meteorològic de Catalunya a Font-rubí ha registrat a les 9 d'aquest matí una ratxa màxima de vent de 38 km per hora i l'estació de meteorologia ha recollit dades superiors de vent a la zona de Pontons per sobre dels 100 km per hora. D'altra banda, Santa Oliva té el 51% de la seva població activa afectada per un ERTO. El sector d'activitats professionals i tècniques és el més afectat. La diagnosi que ha encarregat el Consell Comarcal de la Baix Penedès sobre la situació econòmica de la comarca i que ha de servir de base del pla de reactivació ofereix algunes xifres sorprenents i que són una mostra del moment complicat que viu la comarca. L'informe destaca aquells municipis que han tingut més treballadors afectats per un ERTO des del passat mes de març. Al capdavant de tots hi ha Santa Oliva, que ha tingut un 51% de la seva població activa afectada per ERTO, és a dir, més de la meitat. El sector més afectat ha estat el de les activitats professionals i tècniques. En declaracions a Televisió de Catalunya, l'alcalde del municipi, Josep Carreras, atribueix la xifra al fet que a Santa Oliva hi ha tres polígons industrials, un dels quals aplega grans indústries i els altres dos petites i mitjanes empreses. En un d'aquests polígons hi ha la principal empresa del Baix Penedès, Idiada, que a l'abril va fer un ERTO que va afectar 1.500 treballadors. Precisament fa pocs dies la multinacional va anunciar que l'1 de febrer es donaria per finalitzat l'expedient de regulació. I es comença a elaborar el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola. Ja s'ha realitzat les primeres reunions de treball per elaborar aquest pla de gènere a l'Ajuntament. És un pla que es realitza gràcies al suport de la Diputació després que l'Ajuntament d'Olèrdola sol·licités aquest recurs a inicis del 2020. El Pla d'Igualtat de Gènere és un instrument organitzatiu que promou la millora de tots els processos interns de gestió de recursos humans a través de la incorporació de la perspectiva de gènere en tota la seva gestió, amb el propòsit de repercutir en una major igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Alguns àmbits d'intervenció són l'estructura organitzativa, polítiques de selecció i contractació de personal, polítiques de formació i promoció professional o salut laboral. I us apuntem, d'altra banda, també que hi ha una nova anyada de família Ametller que recupera un dels seus vins rosats del Priorat. D'una banda, l'Ametller Xarel·lo i Ametller Floral del Penedès i de l'altra, el Priorat, el Clos Corriol Blanc i el Clos Corriol Rosat, una referència que es recupera després de dos anys d'anyades sense fer-ho. Els dos vins del Priorat, monovarietals de garnatxa negra i blanca, respectivament, neixen en vinyes d'entre 620 i 710 metres d'altitud ubicades a Morera del Montsant. Pel que fa al Penedès, són d'una banda un 100% xarel·lo i d'una altra un cupatge a parts iguals entre Sauvignon Blanc i Moscat, procedents de vinyes de la zona central septentrional de la regió. El Penedès va tenir una primavera molt plujosa que va provocar una forta pressió de malalties fúngiques i a finals de juliol en algunes zones hi va haver una onada de calor que va beneficiar el raïm i li va permetre madurar de manera adequada. El resultat final és que s'ha patit una forta davallada de producció, malgrat el raïm que es va poder vinificar va tenir un bon estat sanitari.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara passen 7 minuts de 11:45. Així de dinàmic, saludem el fisioterapeuta Adrià Solís de Fisiocorp Group, que ens visita un dilluns més per recordar-nos que riquesa és salut. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia de nou, Sílvia.
Avui ens proposes abordar...
Correcte.
És aquella malaltia, almenys és el tòpic, el clixé que tots tenim, en la qual tremolen les extremitats, no? Sobretot les mans.
Exacte, i no falta raó, eh? Però... anem a aprofunditzar una miqueta més amb aquesta malaltia perquè té una prevalència molt important a nivell mundial I com que abarca altra sintomatologia o altres disfuncions a nivell de l'organisme, doncs crec que val la pena abordar una miqueta que la gent, els nostres oients, en sàpiguen més i també quines opcions hi ha al darrere, quins professionals estem conjuntament amb aquests pacients, amb les famílies, no? Perquè la gent es faci una idea generalitzada de lo que és el Parkinson.
Deixa'm que et pregunti a priori si costa de diagnosticar, si és un camí feixuc, si hi ha moltes proves...
El Parkinson, en general, d'entrada perquè tothom es faci una idea ja generalitzada, estem parlant d'una patologia que és neurodegenerativa. Què vol dir això? Vol dir que és una patologia que afecta el nostre sistema nerviós i que fa una progressió a nivell, podríem dir, una paraula que potser no és massa agradable, però amb una decadència progressiva al llarg del temps. És a dir, que no és reversible. No? Un cop es detecta, no hi ha una reversibilitat d'aquesta patologia, per tant, sabem que la tenim i que amb el pas dels anys anirà accentuant-se tots els símptomes que nosaltres anem presentant o se'n presenten de nous.
Com l'Alzheimer, per exemple, que també és neurodegeneratiu.
Correcte, correcte. De fet, molts pacients de Parkinson també presenten sintomatologia d'Alzheimer. O sigui, a vegades les podem arribar a lligar. Quina és la problemàtica a nivell del Parkinson? Que són tants els símptomes que es poden arribar a presentar que no hi ha un patró ni un pacient tipus que sigui molt clar. Què vull dir amb això? Que si ara fiquéssim en una sala, jo he estat, per exemple, a l'Associació de Parkinson a Barcelona, i en una mateixa sala, amb una xerrada informativa, etc, amb tot de pacients que hi anaven en aquesta associació, i tots presenten o una regressió més lenta o molt més ràpida, presenten diferents símptomes de tremolors o deficiències cognitives, que potser no se'n parla massa i són molt habituals, no?, en aquests tipus de pacients. Per tant, queda una miqueta en puntetes, no? I a mi una de les coses que em fa por és que es caigui amb la temptació de, si et tremola una miqueta la mà, pum, diagnòstic Parkinson, i aquí ens hi quedem.
Aquest és el cliché, no?, el tòpic que jo et deia.
Exacte, exacte. I és ostres, em tremolen els dits de la mà molt sovint, pam, ja diagnosticat Parkinson. Bueno, anem a fer valoracions, no? Perquè ho entenguem, quan parlem de que és una patologia del sistema nerviós, és una patologia que afecta a lo que denominem la substància negra a nivell cerebral, que el que afecta és a l'activitat de la dopamina. La dopamina, per què ens serveix principalment al nostre cos? Ens serveix, pues, per controlar i donar una coordinació motora a tots els nostres moviments. D'acord? Per tant, no ens ha d'estranyar que un pacient d'Arkinson presenti o rigidesa articular general, que presenti mobilitat molt més lenta, no?, que podria anar més ràpid però no pot, una miqueta més descoordinat, una miqueta més més patós, podríem dir. I no és una patologia que sigui recentment, dels últims 50 anys. De fet, es va parlar per primera vegada, d'aquí ve el seu nom, del seu descobridor. Si no recordo malament, era a l'any 1817. O sigui, imagina't si té llarg recorregut, no? Així que és una patologia que fa molt de temps que conviu amb nosaltres, que a mesura que avança el temps se'n sap més, però hi ha una cosa que és la que potser és més inquietant, és que no se'n sap la causa exacta primària de per què hi ha aquesta deficiència en aquest treball de la dopamina.
O sigui que sovint quan abordem patologies et demano per les causes, avui no pots parlar-me de causes.
Avui no et podria parlar de la causa
múltiples.
Primària, exacte, de moltes causes múltiples, no? Sí que veiem uns certs patrons, podem parlar que molta gent es pensarà, ostres, vital, la meva àvia en tenia, doncs, no m'estranya que el meu pare també en tingui.
Hi ha un component genètic.
Val? Se sap de ciència certa que potser entre un 15 o un 25%, els últims estudis recents, diuen que hi ha una predisposició genètica. Val? Això és important remarcar el concepte de predisposició genètica. Nosaltres ho podem portar, no? Ens ho transmeten als nostres progenitors, als nostres pares. Tenim aquesta predisposició, però tenir-la no vol dir que l'haguem de desenvolupar. Sí? Perquè després hi hauran altres factors. Factors mediambientals, factors personals. Hi ha tants que faran que es desenvolupi o que no. Hi ha un percentatge? Sí. Que és rellevant perquè el tingui sí o sí? Doncs no. Val? Això és important. Després, altres barems que són comuns, per exemple, estem parlant que és una patologia que no afecta la gent de 20-30 anys. No? Podríem parlar que comença a afectar, sobretot, a partir de la sisena dècada de la nostra vida. No? A partir dels 50-60 anys és quan se sol desenvolupar. Hi ha una prevalència, certament, major en homes que en dones.
Ah, sí?
Hi ha més homes que dones amb Parkinson. I normalment solen ser pronòstics o evolucions de llarga durada.
Què vols dir?
És a dir, s'ha vist la relació de que contra més avançada edat agafem aquesta patologia, la regressió a vegades pot ser molt ràpida i decadent, i quan l'agafem de més joves, l'evolució és més paulatina, és més pausada.
No avança tan ràpid.
No avança tan ràpid. No? Per això, moltes vegades, quan amb alguna persona gran se li detecta, de seguida fan davallades molt importants. Sí? Sobretot, que és el que nosaltres veiem més, és a nivell motor, no? A l'hora de caminar, a desenvolupar les nostres activitats de la vida diària. No? Això és a nivell de diagnòstic es pregunta molt, no? Les famoses AVDs, activitats de la nostra vida diària, ja sigui dutxar-nos, rentar-nos el cap, rentar els plats, cometes, caminar, baixar, pujar escales, no?
El Parkinson es manifesta en totes aquestes activitats o pot fer-ho?
I tant.
Posa dificultats.
I tant, perquè el Parkinson el que ens acaba provocant, que és el que dèiem, no? Aquestes dificultats a la nostra coordinació motora, no? Pot donar-se en que a l'hora de caminar el nostre cervell, o sigui, t'ho descriuen tal qual, no? Els pacients, és que jo internament estic enviant la informació i estic dient a la meva cama que es mogui i la meva cama no respon, no? Llavors, aquí es pot generar...
Aquella lentitud
generar...
que deies.
Exacte, aquesta lentitud i aquesta falta de coordinació de moviments pot generar moltes altres coses, perquè si tu vols anar a fer una cosa més ràpida i el teu cos no et respon i fas un moviment forçat, i què s'acaba provocant? Pues caigudes, malestar general, dolors musculars, etc, etc, no? Però clar, estem parlant, si t'has fixat, no, tremolors, falta de coordinació, sempre coses més motores, més que es veuen a simple vista.
Aquesta seria part de la sintomatologia.
Sintomatologia que és fàcil de veure, fàcil de percebre i fàcil de diagnosticar, d'acord? Que és una de les altres coses que també són, et diria que, importants. Símptomes que són neurològics a nivell psiquiàtric, per exemple.
Més subtils, doncs.
Sí, que has d'estar amb la persona, interactuar amb ella per adonar-te'n, no? Totes aquestes alteracions cognitives, percepcions de l'entorn, demències, al·lucinacions, a vegades deliris, trastorns aquests que d'impulsivitat, que això també passa molt, no? Bueno, són coses que es lliguen també amb el tipus de medicació que es va donant i que s'ha d'anar lligant en quant a les dosis que es donen, ajuda molt, val? Perquè un dels efectes que fa el Parkinson, un cop ja s'ha instaurat, és un tipus de que en descriuen, ara no em recordo ben bé el nom, és de on-off, no? Apagar i encender. És a dir, que la sintomatologia fa fluctuacions. O sigui, podem passar una època que estem molt bé i el dia següent, pum, fem una davallada i ara em costa aixecar-me de la cadira o començar a caminar, no? I al cap d'uns petits dies, pam, tornem cap amunt, no? Fent aquestes fluctuacions. Això és molt típic d'un pacient ja d'anys de recorregut a nivell de Parkinson, no?
Els costa dormir també les persones diagnosticades amb Parkinson?
I tant, i tant. Aquesta falta de son o inclús un son profund i sonolent durant tot el dia. Sí? Hi ha les dues branques, hi ha alteracions del son. No? De la mateixa manera que potser durant la nit no acaben de descansar bé i se'ls veu alterat els seus processos normals de son, durant el dia se'ls veu repercutit. No? Falta d'energia, sensació de cansament o sensació de son en hores que en línies generals no haurien de donar-se i també se'ls dona, doncs són comunes, no? Després també a nivell de sensacions sensorials, no? Percepcions de dolors, percepcions també com de formiguejos, a vegades passa, no? A les extremitats superiors, a les cames també.
Què els passa amb l'olfacte?
Olfacte, molts d'ells, tan comú, però sí que se'ls hi veu afectat una miqueta el sentit de l'olfacte. De fet, aquí hi ha treballs que es fan al darrere per donar-li estímul. Sí? No és extremadament comú, però sí és important, val? Perquè quan hi ha aquesta afectació, ja estem veient que hi ha una afectació de tot el tracte orofaringe. Què vol dir amb això? Que si estem parlant de que principalment hi ha problemes motors, de mobilitat, la mobilitat no és només es dona amb els dits de la mà, sinó nosaltres cada vegada que en passem, cada vegada que masteguem, estem utilitzant musculatura, estem utilitzant recursos del nostre cos, doncs, per mastegar, per empassar, per digerir. Llavors, no ens ha d'estranyar que tots aquests processos es vegin alterats. Sí? I torno a repetir, vol dir que amb tots els pacients de Parkinson els hi passa? No, no. Ja n'hem descrit un munt de símptomes,
sí, sí.
Que es poden tenir, però cadascú té les seves particularitats. Eh? Sobretot els signes típics, per tothom els que ens escolti, quin és? El tremolor, sobretot en el repòs. La falta de coordinació. Diguem-ne, la poca facilitat o la lentitud dels moviments. Aquests són signes, sí, són signes clars, sí, que ens haurien de donar la sospita clara de que aquest pacient, doncs, pot estar diagnosticat amb Parkinson.
Un cop aquest pacient està diagnosticat, sabem que tenim Parkinson, quins professionals intervenen i ens poden ajudar? Perquè, com deies, és una malaltia de llarg recorregut.
Exacte, exacte. Com a tota malaltia, no només ens hem de quedar amb la vessant més tradicional, que seria la vessant més mèdica, sinó que, i a més amb Parkinson, amb aquestes característiques que hem presentat, pues, entra a nivell de psicologia per fer un acompanyament. Hem d'entendre que crea molta frustració, que tu vulguis fer una cosa i el teu cos no respongui. No només a tu et crea frustració, sinó que tu com a pacient veus que crea frustració a la teva família o preocupació.
Pateixen, no?
Exacte. Aquest patiment, doncs, l'hem de canalitzar i aquí la figura del professional en àmbit de psicologia és primordial. El que parlàvem de tot el tracte vocal, faringe, no? Aquest treball amb logopèdia. Sí? Una de les altres característiques és aquesta poca falta de fluïdesa a l'hora de parlar, de gesticular. No? El treball del logopeda, aquí ens és superinteressant. No? I després, per lligar-ho en àmbit familiar i en àmbit de casa, el terapeuta ocupacional. D'acord? Són figures importantíssimes per acompanyar i a les famílies i als pacients de Parkinson. I, òbviament, no? Òbviament, que m'ho deixa per últim, a l'àmbit de la fisioteràpia, no? Que és el que en aquest cas ens toca particularment a nosaltres.
Des de la fisioteràpia, des de l'osteopatia, com podeu ajudar un pacient de Parkinson?
Mira, nosaltres els objectius principals que ens marquem amb un pacient de Parkinson és que la seva mobilitat sigui el màxim fluida possible, que treballem les rigideses musculars i articulars, d'acord? Aquests són algo primordial. Hem fet el més fàcil possible, el més fàcil, d'acord? A partir d'aquí es pot treballar amb mobilitzacions de les articulacions, del cap, de les cervicals, de l'esquena, dels braços, del colze, de les mans, de les cames, tot en general del cos. Això és important, donar-li fluïdesa. demanar que ens ajudi. Sí? Quan li costa molt, en estats més avançats, hem de demanar la participació sempre activa d'aquest pacient. L'hem de mantenir actiu. D'acord?
Per tant, ha de tenir una bona forma física. S'ha de mantenir dins de les seves possibilitats.
Hem d'entendre que contra millor forma física o més actiu està, estarà millor. Sí? Perquè si fa la davallada de... Pues, saps què? Em planto al sofà i ja no em moc, pues la regressió serà molt més ràpida i molt més forta.
Per tant, no es poden permetre luxe de deixar-se, d'abandonar-se.
Exacte, exacte. Això és clau en els pacients de Parkinson, d'acord? I com ho farem nosaltres? Ho podem fer amb 50.000 estímuls. I un dels estímuls que, per exemple, m'agrada molt parlar és l'estímul del treball a l'aigua. Treballar a l'aigua, que dona més fluïdesa de moviment, perquè no ens costa tant.
Com un aquagym.
Com un aquagym.
A càrrec d'un professional.
Exacte, però potser aquagym en si, la classe, no seria del tot adequada per aquest pacient, perquè probablement no la podria seguir, però si ens podem quedar amb el concepte aquest d'aquagym, solament és gimnàstica a l'aigua,
no?
No? I en aquest cas amb un professional a nivell de fisioteràpia per treballar no només la mobilitat, sinó una de les coses que busquem són estímuls. I com els busquem? Pues amb estímuls de sobtats, d'arrencar i parar, que això és el que els hi costa. Això és el que els hi costa, de dir, estic quiet i ara de començar a caminar i a vegades se'ls hi fa una muntanya. O que veuen una escala i el cos se'ls hi queda col·lapsat.
Sí?
Se'ls hi queda col·lapsat. Veuen que vull pujar però la cama no em segueix.
No respon.
No respon, no? Hi ha, mira, una estratègia molt fàcil, jo els hi dic molt, sobretot per començar a caminar, no? Que això els hi passa quan anant al carrer, eh? Anant al carrer estàs caminant i al mig del carrer, pum, i et quedes bloquejat. I dius, ostres, és que veig que no tiro.
El cervell no? Vol, però el cos no respon.
Exacte. Són en aquests moments que és important que el pacient de Parkinson agafi i faci... Relaxo, respiro tres vegades, i interiorment faig la compta fins a tres. De 1, 2, 3, avanço. I diràs, ostres, vaya tonteria, no? Sembla una tonteria. Doncs pues funciona.
Ah, sí?
Funciona.
Perquè estàs donant un temps extra al teu cos.
Exacte, dona la preparació, automatitza aquest moviment, perquè també el vas treballant, i li és més fàcil. Sí? Què vull dir amb això? Que quan no ho fa, és a dir, dona l'ordre, el cos no respon, val? Jo ja ho estic dient ràpid, per què? Perquè és com creant estrès, no?
És així com funciona, no?
És el que funciona internament. I aquest estrès què fa? Pues jo si m'estresso, encara avançaré menys. Llavors, anem a fer un punt de pausa, contem 1, 2, 3, pam, i avanço. Algo molt senzill. Un altre recurs, molt fàcil, per exemple, fiques un pal, tu estàs de peu, fiques un pal a davant, i la teva manera de començar a caminar és saltant, és a dir, passant per sobre aquest pal que hi ha al terra, eh? No ens imaginem que ha d'aixecar molt gama, sinó simplement ha de traspassar.
Un pal que podria ser un pal d'escombra.
Un pal d'escombra.
I obligues a superar aquest petit obstacle.
I aquest efecte visual sí. Els ajuda a que l'ordre els hi arribi millor, pap, i ja avanço.
Perquè hi ha l'obstacle.
Són efectes visuals
sí.
Que els ajuden. Són recursos. Són recursos sobretot quan et quedes
bloquejat. Quan hi ha un bloqueig.
Quan et quedes bloquejat.
Això no. Sol passar.
Passa molt. El pacient de Parkinson, i si algú ens està escoltant, segur que es deu sentir identificat amb aquesta dificultat de moviments, més lentitud de moviments, i amb els bloquejos en la seva fluïdesa i en la seva coordinació. No? Aquesta estabilitat es veu perjudicada i, a més, la seva coordinació a l'hora de fluir amb el seu entorn també es veu afectada. Per tant, hem d'anar a buscar aquestes estratègies i no només fem el treball en consulta o en treball en gimnàs, sinó també podem fer aquest treball en piscina, no? I després, el que hem dit, què busquem al pacient de Parkinson? Que el seu dia a dia sigui el més fàcil possible. Val? Una de les coses que els hi passa és que deixen de banda i obliden les coses que els hi agraden. O les coses que els hi agradaria fer. Que això encara és més...
Perquè hi ha una dificultat.
Perquè hi ha la dificultat. Llavors ja no se la plantegen. Sí? Jo ficaré un exemple. Teníem un pacient de Parkinson fa uns quants anyets. I jo me'n recordo que m'explicava, diu, la seva il·lusió era anar a la platja, que feia anys que no hi anava. Pues per les dificultats que li suposava, el fet d'entrar al cotxe, d'anar-hi conduint amb la seva dona, o perquè no, ja no els hi venia de gust, i la dificultat d'entrar des del pàrquing del cotxe fins a davant de tot de la sorra per tocar l'aigua, la dificultat que li suposaria que el peu se li enfonsi i la por de quedar-se bloquejat i no poder sortir d'allà, doncs ja no s'ho plantejava. I no, dit i fet, què vam fer? Al cap d'unes sessions, que ja hi havia confiança, que és important, no? També la confiança entre tots els terapeutes que treballem amb ells, que hi hagi aquesta confiança. Doncs vam anar a la platja.
Plegats.
Vam anar a la platja, vam fer 3-4 sessions, que anàvem a la platja a primera hora del matí, a Vilanova, a fer exercici, i acabàvem l'estona d'exercici fent-nos un bany. Estàvem els dos tranquil·lament, hi havia poca gent a primera hora. Els dos més feliços, sobretot ell, el pacient, més feliç que no vegis.
Sí, de la seva il·lusió.
Sí, sí. I mira, jo més agafava expressament, em deixava el matí per després i ens anàvem a esmorzar. I clar, van ser 3-4 sessions que vam aprofitar al llarg de l'estiu quan podíem, que clar, van ser genials, realment van ser estupendes, no? Doncs bueno, hem de trobar aquests recursos. Hem de trobar aquests recursos de que no treballem patologies, sinó que treballem persones. I jo crec que amb aquest missatge és amb el que m'agradaria que tots ens quedéssim.
Ens quedem amb aquest missatge i amb aquesta història que has compartit amb nosaltres tan bonica d'aquestes sessions a la platja amb el teu pacient de Parkinson. Adrià Solís, moltes gràcies per aquesta nova entrega del Riquesa és Salut. Cuida't molt i d'aquí a unes setmanes ens retrobem.
Gràcies a vosaltres. Vosaltres també cuidar-vos.
Aquí ho deixem. Han estat 3 hores que hem compartit i hem gaudit plegats. Demà més. Adéu-siau.